Bon dia, doncs el que farem ara és xerrar una miqueta d'un nou llibre interessantíssim com tots els que publica aquesta petita editorial Fragmenta, que ja ha complert 10 anys, que és una editorial que fa llibres doncs, per pensar, de divulgació en temes de pensament i religió. I ara doncs, acaba de publicar la tercera entrega d'una trilogia escrita per en Josep Cobo, que és professor de filosofia al Col·legi de Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona, on imparteix història de la filosofia. Abans varen venir Incapaços de Déu, Incapaces de Dios, de 2019, i La paradójica realidad de Dios, 2020. Ara presentem aquest Anatomia del cristianismo, que ha vist la lluny l'any passat, i en el que la premissa d'inici és que el cristianisme està més a prop de l'ateisme que d'una religió a l'ús. Molt bon dia, Josep.
Molt bon dia, Bernat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per a la gent de Formentera i a Eivissa.
Ja em diràs, un plaer.
Això, a qualsevol persona li esclata el cap el cristianisme, que és la religió doncs, amb la que la ciutadania d'aquest doncs, país porta doncs, centenars d'anys familiaritzada, està més a prop de l'ateisme que d'una religió a l'ús?
Bueno, de fet, aquest és un dels leitmotivs de la trilogia i en particular d'aquest tercer volum. Certament, si llegim bé els textos evangèlics, per extensió la resta de la Bíblia, ens adonarem que el que diu pel que fa a Déu és algo ben bé estrany. És a dir, que Déu té un cos i un cos que penja d'una creu. En el moment en què es dona aquesta identificació entre Déu i el cos d'un crucificat en nom de Déu, clar, la idea típicament religiosa de que Déu és com una mena de fantasma bo que des del seu món tutela la nostra existència de manera sovint desconcertant, o si es prefereix, si Déu és una mena d'energia que tot ho cobreix i tal, no acaba de ser compatible precisament amb la declaració cristiana. De fet, només fa falta que no sapiguem què fer amb la resurrecció perquè el que ens quedi és un Déu clavat a la creu i per això dic que està més a prop de l'ateisme que de la religió.
Mm-hmm. Però, clar, els cristians el que fem és acceptar els evangelis com a paraula de Déu. És part fonamental de la litúrgia en una missa, l'Eucaristia, acceptar com un sacrament el que diu l'Evangeli com a paraula de Déu. Però hi ha qui, algú s'ho pot mirar de fora i dir, bé, tot això és forma part d'una mitologia, etcètera. On vull anar a parar és que algú potser diria que fas una interpretació massa, diríem, acurada o massa estricta dels textos sagrats.
Bueno, no diria això. Si la paraula és estricta, doncs potser sí. Si la paraula és literal o taliban, potser no. Clar, pel que deies fa uns moments, el que jo em preguntaria és si realment, i aquesta pregunta és la que trobem en el primer volum de la trilogia, si realment creiem, o més aviat creiem que creiem. Perquè, no sé, poso per exemple, quan en el credo es diu allò de que i al final vindrà en glòria per jutjar vius i morts i el seu regne no té cap, que ens haurien de... Això ens hauria de fer tremolar les cames, per dir-ho així. Qui creu, posem per cas en vampirs, i això és una de les coses que... És un dels exemples que poso al llibre. Qui creu en vampirs no surt per la nit o durant la nit sense una estaca o un punyal de plata, com qui diu. Si tu dius que creus en vampirs i no surts per la nit amb un punyal de plata, no creus en vampirs, en tot cas creus que creus. No? Aquí l'assumpte és precisament la resurrecció i no és casual que li dediqui tota la tercera part del llibre. Mm-hmm. Per què? Perquè la resurrecció és senzillament increïble. I aquí la qüestió és si, quina és la relació del creient amb aquesta impossibilitat. Només fa falta llegir els evangelis per adonar-se que Jesús mor sota l'implacable silenci de Déu. És a dir, com si no hi hagués Déu. En aquest sentit, només perquè Déu no és quelcom com un fantasma bo, podem confessar cristianament que el crucificat és precisament el qui de Déu. No el que exemplifica el mode de ser de Déu, sinó el mode de ser de Déu. Evidentment, això té implicacions pel que fa a Déu mateix. I per això, una de les teses del llibre és que Déu mateix, o en si mateix, en ell mateix, no és encara ningú, i no és encara ningú precisament perquè ell va voler. Això és, en el fons, el que ens diu la Trinitat. La dogmàtica de la Trinitat no és, de cap manera, el resultat d'un haver fumat, bé, de tot saber què, sinó l'intent de dir precisament que no hi ha pare sense fill ni fill sense pare. A la fi, el Déu que se'n revela a la creu és el Déu que va voler dependre de l'home que depèn de Déu, per dir-ho sintèticament.
Sí, sintèticament, Joaquim, quin embolic!
Sí, bueno, per això escriu un llibre. Perquè,
sí, sí.
Fixa't el que estic dient, eh? Déu és el Déu que va voler dependre de l'home que depèn de Déu. I això certament no és homologable amb el que entenem religiosament per Déu. Això és una de les coses que dic i ho dic perquè només fa falta, per dir-ho així, llegir els evangelis amb la certa cura.
Mm-hmm. Clar, els que llegim una miqueta doncs, els evangelis o hem vist, per exemple, doncs, els passos teatralitzats en Setmana Santa, no? Quan veiem doncs, a Jesús crucificat, hi ha un moment que des de jovenet sempre m'ha cridat l'atenció, que és aquell moment en què Jesús, que d'alguna manera ja sap que morirà així i que se'n va a Getsemaní, doncs esperar que el detinguin i que hi ha un pla que el coneix, que ell doncs, ha de morir. Doncs per la resta hi ha aquell moment a la creu que diu allò de per què m'heu abandonat? Mm-hmm. Això sempre em va fer neguitejar molt, però si tot anava bé fins a aquest moment.
Mm-hmm.
Que diu això?
Això és tremendo, Bernat. De fet, això és, ho trobem a l'Evangeli de Marc, no? que és el primer que es va escriure i, per tant, el més proper als fets. Això és el que ens hauria de cridar l'atenció per no dir escandalitzar des del punt de vista tòpicament religiós. És el que dèiem abans, que Jesús mor com ara abandonat de Déu. Són els mateixos jueus el que li diuen. Escolta, si Déu estava de la teva part, com és que mors així? Això és un escàndol, ja no ho dic només per als jueus, sinó per a qualsevol amb una mínima sensibilitat religiosa. Com l'home de Déu pot morir com un abandonat de Déu? Però això és el que trobem en tota la Bíblia. Aquells capaços de Déu són aquells que no sembla que tinguin un Déu de la seva part. De fet, el Gòlgota suposa el fracàs, pensament, de l'home religiós. Ara, aquí l'essencial no és tant que mori com un abandonat de Déu, sinó que mori com un abandonat de Déu, lliurant-se a Déu, per no parlar d'oferir el perdó als seus botxins. Un perdó que, si ho penses bé, no podem entendre només com a integritat moral. No podem exigir a ningú que perdoni els seus botxins. I tot i així, ell ho fa. Aquí la qüestió és què té lloc precisament en aquest moment. No simplement què passa, sinó què és el que té lloc allà on la víctima perdona els seus botxins. No? De què estem parlant, en definitiva? I què té a veure això amb Déu, òbviament?
Mm-hmm. Josep, expliques, i això és doncs, també doncs, diríem en la introducció del llibre, o en la coberta, no? que la proclamació de la mort de Déu fou abans cristiana que de Nietzsche, no? Que, de fet, molta gent mal interpreta doncs, aquell Déu ha mort de Nietzsche. En qualsevol cas, ho dius perquè està escrit així en els textos o perquè hi ha hagut doncs, corrents, diríem, teològiques dins del cristianisme doncs, que han advocat doncs, envers aquesta direcció?
Bueno, de fet, el primer que va parlar de la mort de Déu, així tal qual, tot i que no en el sentit que dona Nietzsche, va ser Tertulià, que és un dels primers intel·lectuals cristians del segle II. De fet, clar, quan Nietzsche escriu el que escriu, no té tan present a Tertulià, imagino, com a Luter, perquè el luteranisme, i Nietzsche va ser format i ben format en la tradició luterana, es parla explícitament de la mort de Déu a la creu. Per això, dic que sense resurrecció el cristianisme és senzillament un ateisme, perquè això està molt a prop de dir que no hi ha Déu, òbviament. Perquè la creu, com dèiem abans, representa el fracàs del cometes enviat de Déu. Si prescindim de la resurrecció, si ja no sabem què fer-ne, més enllà d'interpretar-la com si ens parlessin de la immortalitat de l'ànima, aleshores el que ens queda és un enviat de Déu que mor a la creu, com ara un abandonat de Déu. I per això dic que l'ateisme modern és un fill bastard del cristianisme, sens dubte.
Sense resurrecció no hi ha cristianisme, expliques doncs, el darrer capítol, el conclusiu d'aquest llibre, i al mateix temps, tres línies després, dius que la resurrecció no és possible.
Clar, clar, clar. No és possible perquè no és una possibilitat del món. I això és el que diu el cristianisme. Quan dic que sense resurrecció no hi ha cristianisme, no estic fent més que traduir, per dir-ho d'alguna manera, el que diu Pau a la primera carta als Corints, capítol 15. Sense resurrecció la nostra fe és vana, és una il·lusió, per dir-ho així. De les línies de força de la trilogia és que trobar-se davant Déu és trobar-se davant d'allò que el món no pot admetre com a possibilitat. I aquí la clau és com, o la pregunta, millor dit, és com és possible encara una fe en la resurrecció, i per això dediquem unes quantes planes al llibre. Ara, en qualsevol cas, no podem creure en la resurrecció com qui no vol la cosa. Aquí és en nom de què creiem en la possibilitat de lo impossible, però sí. O sigui, del que estic parlant és d'això, de la possibilitat de lo impossible, de lo que cap món pot admetre com a possibilitat.
Oh, d'això es tracta Jesús, no?
Què vols dir amb això?
La possibilitat de lo impossible.
Sí, però per què parles de Jesús, ara?
No, parlo de Jesús perquè és el que precisament, doncs, bueno, és el protagonista de la resurrecció.
Sí, però, el que vinc a dir al llibre és que, de la mateixa manera que la caiguda afecta també a Déu, és a dir, la caiguda no només afecta a l'home, sinó també a Déu, precisament perquè Déu es queda sense imatge en la que reconeixes. I per això dic que, tras la caiguda, Déu esdevé l'encara ningú. I per això, bíblicament, l'experiència de Déu és l'experiència del que escolta el clam de Déu, per dir-ho així, a través del clam d'aquells que no compten ni tan sols per a un Déu, els sense Déu, com que diu. I això és molt bíblic. Doncs de la mateixa manera que la caiguda afecta tant a l'home com a Déu, dic, la resurrecció també. Perquè no la podem entendre, encara que s'hagi entès així en uns primers moments, com la intervenció d'un Deus ex machina, com si Déu des de les alçades hagués aixecat. El que vull dir amb això és que Jesús torna a la vida, segons els relats de la resurrecció, amb la vida de Déu en el doble sentit del genitiu. És a dir, si Déu és el Déu que no va voler ser ningú sense la fe de l'home, sense la resposta de l'home al seu clam, pues, en la crucifixió que tenim, en el Gòlgota el que tenim, és precisament aquesta resposta incondicional, aquesta fe incondicional en un Déu que es mostrava com, anem a dir així, com a inexistent, com un Déu que la seva transcendència consisteix en precisament, a veure, i ara empraré una fórmula que potser et semblarà complicada, va donar un pas enrere cap al futur de l'home. De tal manera que sense la fe de l'home, Déu no es fa present. Per això dic que, com a pare, per dir-ho així, per això dic que la resurrecció afecta tant a Jesús com a Déu. Jesús torna a la vida amb la vida de Déu. I això és el que confessem cristianament, que el qui de Déu és precisament un crucificat en nom de Déu. El mode de ser de Déu no és independent de Jesús de Nazaret. I això és certament molt agosarat, com és agosarat dir que Déu no és ningú sense el seu cos, sense el cos amb el que s'identifica. Si ho penses bé, això és molt desconcertant.
Ho és. Escolta, em permets que et pregunti, i si no passa res, si tu ets creient...
Mira, jo el que li demano a Déu és poder tenir fe. Per què t'ho dic? Perquè la fe no es té. La fe com a resposta té el seu moment. O sigui, en tot cas, podem creure que creiem o això que et deia, demanar-li a Déu per Déu mateix. No? Però la fe, en tant que resposta, en tant que confessió, té el seu moment. I tant de bo Déu ens lliuri de Déu, perquè el moment de la fe és un moment, com t'ho diria, on el que està en joc és precisament la vida. No hem d'oblidar que la paraula confessió bé, precisament d'aquelles situacions en la que els primers cristians havien de confessar davant d'un tribunal roman si escollien César o Jesús. I per això dic, mira, tant de bo pugui arribar a tenir fe, encara que preferiria que no es donés el moment, perquè ningú pot preferir sensatament que Déu irrompeixi en la seva vida. En el moment en què Déu irrompeix, ja saps que Déu irrompeix amb la veu dels que no compten, tots salten per els aires. Tots salten per els aires.
Moltíssimes gràcies, Josep. Intento imaginar-te, a més amb una institució doncs, educativa de tant de prestigi com és els jesuïtes de Sarrià, per alguna raó hi deus estar-hi treballant com a professor d'història de la filosofia, no? amb els alumnes, no? que entenc doncs, que han tingut una formació cristiana en part, no? a la sí. en aquest centre, i doncs, bé, alguna conversa amb algun dels teus alumnes? Entenc que no tenen... són adolescents, que potser doncs, aquest llibre els hi queda una miqueta gros, o aquestes preguntes o aquestes qüestions quan han crescut doncs, en un ideari en el que el que tu exposes no es qüestiona, saps? O es qüestiona, disculpa, com a fonament bàsic.
Intenti... Sí, no, de fet, sí.
Digues. És que és una imatge, que la tinc, no?, com curiosa, no?, tu, doncs, ensenyant allà, i bueno, que a veure, hi ha hagut molta tradició dins els propis, dins els jesuïtes, sobretot, no?, doncs, de gran debat teològic, però, clar, aquesta premissa tan contundent, tan desconcertant, com tu dius, uau!
Sí, pues mira, no, de fet, allà a l'escola també forma part del Centre Cristianisme i Justícia.
Sí.
És algo així com una mena de think tank de la companyia a Catalunya. Mira, no tinc cap problema en dir això. O sigui, no, no, no és que jo no tingui cap problema, sinó que la companyia pues tampoc em diu que em calli. I no ho diu perquè sap que en el fons els drets van per aquí. El que fa a la reacció amb els alumnes, pues mira, hi ha de tot. Pensa que ells em senten pràcticament a diari i durant 2 anys, la gran majoria. Amb la qual cosa, al final, es fan amb el llenguatge. No, no és que estiguem parlant tot el dia d'això, eh? Però en el moment que surt, sobretot quan parlem de Nietzsche i tal, clar, la majoria dels alumnes ja s'ha fet el llenguatge i, si més no, poden intuir per on van els trets. I això genera cua, com qui diu, no? Per dir-ho ràpidament, mira, encara que no ho acabin d'entendre del tot, i no és possible entendre-ho tot d'entrada, intueixen un bon grapat que hi ha veritat allà. Perquè en el fons, no entenem res d'això si no fem referència a les històries que hi ha darrere dels textos evangèlics. Perquè, si ho penses bé, Bernat, els textos evangèlics parlen de Déu, però comencen així. Hi havia una vegada un home que... I quan tens present les històries, i el llibre posa unes quantes, els enunciats del credo se'ns fan més intel·ligibles, encara que d'entrada no ens ho puguin semblar. Perquè la clau hermenèutica, la clau de lectura del credo i, en definitiva, dels textos evangèlics, són les històries humanes. I en aquest cas faig referència a l'episodi de les mares del Salvador, aquelles mares que van donar la seva sang per que els botxins de les seves filles poguessin seguir en vida. Clar, això, si ho penses bé, no ho pots entendre com ni com l'efecte d'un Déu que des de les alçades fa servir-se o se serveix d'aquelles dones com si fossin títeres, ni tampoc com des de la perspectiva de la moral, perquè no les pots exigir a aquelles mares que donin la seva sang per salvar aquelles filles. Doncs tots aquests episodis ens permeten entendre millor de què va tot això del Déu cristià. I no va d'allò que suposem d'entrada, que és Déu o el diví, si ho prefereixes. De fet, és el mateix Pau que diu que això d'entrada és un escàndol. Si nosaltres no ens situem en aquesta perspectiva, si nosaltres no ho veiem com a escandalós, és que potser no ho hem acabat d'entendre del tot, o millor dit, potser hem fet de Déu un Déu a la nostra mesura. I això certament no té res a veure amb Déu en veritat.
Molt bé. Doncs qui vulgui seguir aprofundint amb aquesta recerca que ha fet a José Cobo sobre el cristianisme i l'ateïsme, en aquest cas doncs, amb aquests 3 llibres. També té publicat el Déu sense Déu, ja va per aquesta línia, una confrontació amb un altre membre de la companyia Jesús, amb Javier Meloni, i després doncs, té Incapaces de Dios, 2019, i La paradójica realidad de Dios, 2020, i ara aquest Anatomia del cristianisme, 2022, anant a buscar doncs, això, l'anatomia, l'esquelet. Gràcies a professor Cobo, gràcies per haver-nos atès aquest matí.
A tu, Bernat, bon per l'oportunitat. Gràcies, bon dia.